Adéu.
La Llavor.
Avui tenim un programa d'alt voltatge ecològic. Veuran. Rafael Delgado és investigador del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València i està preparant la seva tesi doctoral. Bon dia, Rafael.
Hola, bon dia.
Per què parlem amb ell? Per què parlem amb Rafael Delgado? Perquè analitza una qüestió important. Resulta que està desapareguent el paisatge agroforestal del Mediterrani. És així?
Sí, així és, però vull fer-vos una observació. Ja vaig entregar la tesi doctoral.
Vaja.
No me la lleveu, per favor, que m'ha costat molt de fer.
Però sí que forma part de la teua tesi doctoral.
Això és part de la nostra investigació. Sí. Partís de la tesi doctoral, sí.
Pues no te la vaig a llevar. No te la vaig a llevar. Cum laude, suposo, no?
Sí.
En aquest cas, enhorabona.
Moltes gràcies.
En tot cas, estem parlant de una cosa molt seriosa, la desaparició del paisatge agroforestal del Mediterrani,
sí.
No?
Sí, és un procés, és un fenomen gran, gigantesc. És un procés lent, progressiu i també inexorable, que és tan gran que no l'arribem a veure. És una cosa que realment la tenim ahí i no som capaços de copsar la dimensió que té, no?
Però podem determinar les causes, suposo.
No, per supost, clar. Les causes són molt clares. Les causes són de que hem tingut una història... Estem en un país amb una història complicada, un país en el qual els processos no solen ser graduals, sinó més aviat bruscos. Un país que, per circumstàncies i avatars històrics... no va tindre revolució industrial, a diferència dels països del nord, almenys una revolució industrial clara, i en el qual, a mitjans del segle XX, encara teníem una població rural important, tot i que havia començat a baixar a començament del segle XIX, i entre 1960 i 1975 es produeix un èxode rural sense precedents, una acceleració de l'èxode rural i, per donar uns números, entre 1960 i el 75, que són 15 anys només, el 50% de la població rural valenciana desapareix. És a dir, el 50% de les persones que viuen en nuclis menors de 2.000 habitants desapareixen en 15 anys només. O sigui, al llarg de tota la història és un fenomen desconegut. No? Això venia perdent-se població en l'interior des de feia, ja ho dic, des de començament de segle, en la qüestió de la filoxera, però a partir d'aquest moment es produeix una acceleració sense precedents i aleshores l'abandonament de les activitats que han sigut, diríem, seculars, mil·lenàries, fins i tot algunes, no? Com l'agricultura i la ramaderia i també la gestió forestal, ha suposat un escenari absolutament nou. Això sí que és un punt radical a partir del qual ens trobem en una situació desconeguda absolutament des del neolític, des que l'home va començar a cultivar i va començar a pasturar les muntanyes.
I tot això, més o menys, en mig segle. Mig mes i no quedaran ni les fotos, vamos.
Sí, ja dic, les zones rurals, les zones interiors, el territori, el fi al cap, que és allò important, va arribar a un màxim de densitat de població a final del segle XIX. Clar, això va desembocar una sèrie de crisis i ja venia produint crisis en el segle XIX, crisis bèl·liques, o sigui, les guerres carlistes i també la guerra civil. Al fi i al cap és una crisi d'accés als recursos de la població. Allò d'alguna manera va petar, és a dir, allò va eclosionar i va començar a baixar la població per començament d'una migració que ja havia començat en el segle anterior, no? Però ja d'una manera molt tímida. En el segle XIX, en la filoxera, comença a baixar la població, però és realment a partir de 1960, o sigui, tots els autors situen 1960, eixe moment, no? Eixe moment en el qual els pobles, en qüestió de setmanes, es queden buits, però absolutament buits. És a dir, hi ha casos que en una setmana el poble s'ha quedat buit i tots els veïns han anat a parar al mateix barri, principalment de Barcelona, en el cas de la província de Castelló. O sigui, per exemple, el tèxtil de Barcelona és ben conegut. De la zona del Vallès Oriental i el Vallès Occidental estan nodrits per la gent del Maestrat i dels ports que va fugir i que s'emportava darrere d'ells un saber mil·lenari de la indústria tèxtil domèstica tradicional i que gràcies a això s'ha generat aquella gran indústria tèxtil allí.
Sembla molt complicat que la gent torni a viure al camp. Més bé, el que està passant és el contrari, no? Que les ciutats cada volta estan més plenes i la vida en el camp sembla que cada volta està més lluny. Però, clar, ens preguntem pel remei, si la qüestió té algun tipus de remei.
Sí. Bueno, jo sempre ho dic, mireu, quan tenim un problema, la primera qüestió que tinc que fer és assumir-lo. Conèixer el problema que el tenim, no? Reconèixer el nostre problema. La segona qüestió és no seguir incidint en ell, si poguera ser. no? És a dir,
que no vaig a
si
més.
Problema, si el problema és fumar, anem a deixar de fumar. Si el problema és, no sé, m'entens? I en tercer lloc, ja si fos possible fer alguna cosa per millorar la situació, pues, estaria molt bé. Això traduït al món rural i als espais forestals, pues, mira, en primer lloc, hi hauria que... Tenim que reconèixer el problema. El problema és que estem en un nou paradigma en el qual pràcticament el 100% de la població en molts pocs anys va estar acumulada en zones urbanes, principalment del litoral, ja ni tan sols els nuclis intermedis de l'interior van tindre viabilitat, i zones urbanes que tradicionalment han tingut una gran incomprensió del món rural, val? Aleshores, actualment encara seguim en el discurs, i també de les persones que manen avui en la conselleria, en el discurs que allò ecologista és protegir i protegir i protegir, no? Aleshores, ahí està la qüestió, és dir, no seguim per aixecar camí. És dir, l'home rural no és un enemic del medi ambient. L'home rural ha esculpit el medi ambient, i precisament la desaparició d'aquest home rural està llevant-nos els majors actius mediambientals reconeguts internacionalment del món mediterrani, que és el paisatge agroforestal. És a dir, el fet de tindre com a única política mediambiental des de les ciutats, des d'un país governat des de ciutats, en una visió urbanocèntrica, el fet de posar continuadament prohibicions i regles al món rural per a ser visitat pels urbanites, al fi i al cap, és una forma molt tirànica de gestionar el territori, a més molt asimètrica i totalment equivocada, que ha sigut superada en els països mínimament civilitzats. El que passa és que ja dic que, en certa manera, nosaltres també estem en un país que tenim la història que tenim i acabem d'eixir de l'ou en moltes coses, no? I aleshores jo diria que si volem protegir el medi ambient i els nostres valors naturals, l'home rural és el recurs natural més amenaçat que hi ha.
Precisament avui ací en la llavor hem parlat d'agricultura sostenible. Tal volta siga aquesta una part de la possible solució?
Sí, evidentment. Hem d'intentar ser sostenibles en totes les activitats que fem, evidentment. I l'agricultura sostenible és molt interessant, però també la foresteria sostenible. És a dir, estem ficant-nos en utilitzar recursos fòssils com el gasoil, etcètera, per a calfar-nos, per a diverses qüestions, i en canvi estem deixant que els nostres boscos, que són un recurs renovable i sostenible, s'acumula la biomassa, no les gestiona ningú, perquè pensem, des de la ciutat, que tallar arbres és una cosa absolutament antiecològica, és un discurs patètic i totalment demagògic, i, bueno, pues ja dic, si pensem que això és sostenible, pues endavant, no? Però tallar un arbre és un recurs totalment sostenible, totalment renovable, que s'ha tallat tota la vida, i que tenim allí una capacitat d'utilitzar els recursos forestals, que és el que va dominar el paisatge, de manera sostenible, un recurs molt extens. En quant a l'agricultura, evidentment, hi ha que promoure en totes les nostres activitats. No només l'agricultura, la sostenibilitat. Evidentment, sostenibilitat energètica, sostenibilitat de contaminació, etc. Això hi ha que promoure-ho. Però si estem parlant de coses que... A veure, estem parlant de coses que està llançant ara mateix la Conselleria de Medi Ambient, jo crec que, bueno, que en certa manera té un impacte social, poden tenir un impacte demagògic, com per exemple el tema de l'agricultura ecològica, però la realitat és que l'agricultura ecològica és un percentatge baixíssim avui en dia de l'agricultura valenciana. No podem plantejar-nos gestionar un territori baix escepticisme. És a dir, estem parlant de que la Conselleria vol que ara mateix un 5-10%, no sé jo quines són les xifres de l'agricultura valenciana, acaba sent el paradigma de l'agricultura. Això és inviable i menys en 4 anys, pot ser a llarg termini, i jo estic per això. Però no hi ha que caure en la demagògia, hi ha que pensar en el territori, hi ha que pensar en els recursos renovables, hi ha que pensar que estem en una no gestió del territori que ens va portar moltíssims problemes, ara i sobretot en el futur.
Pues anem a quedar-se en la part positiva d'aquest missatge, que la cosa té solució, que una cosa és tallar un arbre i una altra és tallar-los tots.
Tallar-los tots no. No em malinterpretes. No,
al contrari.
Tallar-los tots sempre que tornaren a regenerar-se, m'entens? És a dir, no passa res si es talla una gran extensió de bosc sempre que s'assegura que es torna a regenerar. De fet, un incendi forestal és el que fa. Molt pitjor encara, perquè allibera una gran quantitat...
Per ahir anava, que ara ve l'estiu i venen els incendis i no s'està fent res en el bosc, està abandonat. Doctor Delgado, sí, gràcies i bon dia.
Moltes gràcies, salut.
Bon dia.